COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Avui, i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, avui en directe des de Mollerussa. Per què estem aquí? De fet, estem al Centre Cultural de Mollerussa en directe. Però per què? Hi ha un motiu. Sempre és bo venir a Mollerussa, això, per començar. Sempre és un bon pla, no? Venir per aquí i gaudir del Pla d'Urgell. Però hi ha un motiu concret pel que avui estem parlant en directe des d'aquest centre cultural a la capital de la comarca, i és que celebrarem la 150a edició de la Fira de Sant Josep de Mollerussa. És la Fira Catalana de Maquinària Agrícola. Estem parlant, i atenció, perquè és una dada que segurament ja ara parlaré de memòria, hi hauran persones molt més ben situades per donar més detalls que jo, però estem parlant de la segona fira de maquinària agrícola més important d'Espanya. Penso que la primera és Saragossa, una cosa així, i després parlem de la de Mollerussa. Insisteixo, estic parlant una mica de memòria, en aquest cas, però si vol després ens parlaran i ens confirmaran o no el tema de la fira. Bé, la qüestió és que possiblement, i avui, que fem promoció d'aquesta fira i donarem visibilitat a COPE Catalunya i Andorra, és un bon moment per reflexionar sobre el patrimoni que tenim a Catalunya. El patrimoni que tenim i que moltes vegades els catalans ens passa desapercebut i té, doncs, arriba poca gent, a massa poca gent. Possiblement no som conscients de tot aquest patrimoni que hem de tenir, que podem de tenir i que hem de posar en valor. I avui és el que farem avui aquí, posar en valor tot això i de pas, si em permeteu aquests primers minuts, doncs fer ànim i possiblement dir i animar a tots a ser una mica més conscients de, i posar en valor, sobretot, de tot aquell valor que tenim a les nostres mans, que és molt, i a tots els racons ho trobem, posar en valor tot allò que moltes vegades ens passa desapercebut i moltes vegades, igual per la proximitat o no, no li donem tot el valor que mereixeria. És un què, i m'agradaria començar així, no? I per això estem aquí també, per posar en valor una cosa que ja per si mateixa té tot el seu valor, aquests 150 anys de la Fira de Sant Josep a Mollerussa. Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. I el temps, a part de l'alerta per encara fortes ventades que tenim, possiblement no esperem pluges, algun plugim possiblement cap a la vall d'Aran, plugim neu cap a aquesta tarda, però sobretot possiblement si hem de parlar d'una qüestió és que el temps està com una cabra i comença a baixar les temperatures. Avui, després d'un cap de setmana pràcticament d'estiu o preestiuenc, tornen a baixar les temperatures i aquesta nit matinada ja tornarem a estar per sota del que seria habitual per l'època de l'any. Això sí, s'estabilitzarà i entrem en una primavera doncs amb unes temperatures una mica per sobre del que tocaria. I el trànsit? Anem a veure com tenim la xarxa viària catalana, actualitzem la informació, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Doncs a aquesta hora tenim en general molta més calma, ha estat un matí primer hora molt convuls, molt difícil, i amb diferents accidents i incidències que han deixat un matí complicat pel que fa a la mobilitat. Ara no, ara en principi està tot molt més net, tot i així tenim encara alguna via a comentar, per exemple, en el cas de la C58, per la retirada d'un vehicle a Ripollet en sentit Terrassa, hi ha aturades d'un parell de quilòmetres des de Montcada i Reixac fins a aquest punt, això en sentit nord, en aquesta C58. El trànsit a les dues rondes finalment ha millorat ja pràcticament del tot, dic pràcticament perquè la ronda litoral al voltant de Zona Franca sí queden aturades en sentit Besòs. I també tenim un tram de lentitud, alguna aturada puntual a l'autopista P7 entre Gelida, Castellví de Rosanes, quasi tocant Martorell, en sentit nord, en sentit Girona. També recordem que es manté una via local tallada entre Vilaplana i la Selva del Camp per l'incendi forestal, volem dir, que afecta aquesta zona. Es manté, per tant, tallada la carretera TP7013 per aquest motiu. És tot de moment. Molt bon dia.
Bon dia, Eduard.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ja que estem en directe des de Mollerussa per celebrar, commemorar aquests 150 anys de la Fira de Sant Josep a Mollerussa, el nostre patrimoni, protegir i promocionar, tenim aquí amb nosaltres també, com no pot ser, Ricard Álvarez de Cope Lleida. Com està, Ricard?
Què tal, Cruz? Bon dia.
Encantat de venir a casa teva, eh?
Que sí.
Home, sí.
No explicarem el que hem fet fins ara,
Home, jo espero que farem més. Jo que farem més. La proposta bona ve després del programa. Ara hem fet només un petit àpat, en tot cas.
L'excusa és el que ve després del programa.
Això és la part bona. Home, no vindré aquí i després em toca una hora i mitja de cotxe cap a de tornada, així que anirem la panxa plena.
Quant temps fa que no trepitjaves terres lleidatanes?
Molt de temps,
Sí?
Molt de temps, sí. Ho estava comentant per aquí que possiblement és una mala costum que hauria d'erradicar del meu per fer excursions, que m'agrada molt fer senderisme, i aquí tenia uns paisatges magnífics,
I tant.
Ara amb els ametllers que estan florits, venia cap a Mollerussa i estava fent molt de barceloní, que no surt de Barcelona, quan veu aquestes coses, veu que... pues exactament, aquesta era la meva cara en aquest cas, Doncs, avui farem 150 aniversaris.
Sí, senyor, no? 150 anys de la Fira de Sant Josep, però també parlarem d'altres aniversaris, perquè aquí, si ho celebrem bé, parlarem d'un altre aniversari de 100 anys,
Ah, sí?
Sí.
Aquí tot és molt centenari,
Sí.
Tu no, tu et conserves bé, tu et conserves bé, Ricard, tu et conserves bé en aquest cas, Però, si abans em permets, perquè parlarem d'una altra qüestió, i ara que parlem, sobretot, de ja sabeu, quan hem parlat moltes vegades de les polítiques que s'apliquen per contrarrestar la despoblació a la Catalunya rural, hem parlat moltes vegades, hem fet moltes entrevistes, moltes xerrades, perquè és que, de debò, estem davant d'un problema molt i molt important. I aquí les administracions han de parlar molt, i han de dir molt, i han de posar segurament unes polítiques molt serioses davant de tot això, perquè el primer, segurament, la primera qüestió que cal perquè intentar frenar la despoblació a la Catalunya rural és, clarament, serveis. Comencem per aquí. I quan parlo de serveis, no només parlo de farmàcies, no només parlo de metges, no només parlo de tot això, sinó parlo de connectivitat. Avui parlarem precisament d'una de les passes que s'han fet per almenys intentar que aquests serveis s'ampliïn una mica. És un servei de farmàcia que es fa a diferents pobles. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal? Molt bon dia.
Com ho tenim,
migdia,
això?
Com dius tu.
Bon migdia, pots dir, és una hora estranya aquesta, cas, Com ho tenim, això, de les farmàcies?
Com ho tenim? A veure, a Espanya hi ha més de 22.000 farmàcies, 4.500 estan en zones rurals, i d'aquesta xifra, si fa no fa la meitat, estan en poblacions de menys d'un miler d'habitants i en risc de desaparèixer també pel problema de la despoblació. Estan patint problemes econòmics, però el cert és que moltes vegades en molts d'aquests pobles que no tenen ambulatori, el farmacèutic és el referent sanitari més proper que tenen. Per tant, l'objectiu és preservar-les. D'aquí un acord que s'ha impulsat entre el Ministeri i el Col·legi de Farmacèutics a nivell estatal, que s'ha traduït en el programa La Farmàcia Comunitària Rural. Llavors, quin tipus de serveis podria oferir aquest tipus de farmàcies? Doncs, a més, evidentment, de l'accés als medicaments, doncs serveis assistencials, com el seguiment de tractaments a malalts crònics o els sistemes personalitzats de dosificació, això sí, en coordinació amb el resta d'estructures sanitàries, per millorar les condicions de vida en àrees rurals i per evitar, no?, que la gent marxi a altres poblacions on s'ofereixen més serveis. I també un altre eix de feina o de treball serà impulsar accions contra la soledat. Vull dir, un doble objectiu, que evitar, en certa manera, que abandoni la gent, doncs, aquests pobles més petits, i també que aquestes farmàcies rurals, que donen un servei molt important, doncs que acabin tancant per problemes econòmics.
En aquest cas parlem d'un poble petit que tingui farmàcia, però què passa quan el poble és tan petit que no té farmàcia? Mira, Yolanda, parlem i tenim el telèfon ara mateix la propietària del restaurant La Morera, a Morera del Montsant, i, clar, la pregunta és per què parleu amb la propietària del restaurant i no amb la farmacèutica? Doncs perquè a Morera del Montsant no hi ha farmàcia. Maria Jesús, bon dia, benvinguda. és el que passa. A vegades, quan, Ricard, quan fem les coses en directe, passa el que passa.
Vinga, digues la frase. Són coses del directe.
Per cert, aprofito, ara estem recuperant la connexió amb Morera del Montsant, amb la Maria Jesús, amb lo bé que havia quedat l'entradeta. Aprofito per dir que estem també en directe per streaming.
Ah, sí, és veritat.
Aprofitem,
és veritat.
I ho diem.
El canal de YouTube de La Salla Mollerussa, és buscar-ho així, La Salla Mollerussa, estem sortint en directe, tu.
Molt bé. Avui que vídeo. Sortim en directe en vídeo, avui és quan s'espatllen les coses. Fantàstic, eh? Amb tot el que anava bé. Ara sí, parlant de les farmàcies, i parlava precisament d'aquests pobles petits que sí que tenen una farmàcia, però què passa quan el poble és tan petit que no té farmàcies? El cas de Morera del Montsant, i per això parlem amb la propietària del restaurant La Morera per veure com viu tot això, com s'ho munten, que és la Maria Jesús. Maria Jesús, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, aquí no teniu farmàcia. Comencem per aquí, no?
No tenim farmàcia i no tenim molts serveis. El poble de Morera de Montsant és un poble molt petitó i tret del món de la restauració i el turisme i una botiga no disposa de serveis diaris per la població.
Llavors, si parlem amb l'aspecte sanitari, què feu quan necessiteu, no sé, algun medicament o alguna qüestió d'aquestes?
Doncs a les zones rurals i a la zona del Priorat estem molt habituats al desplaçament, és el nostre rol de vida. És a dir, al final són 23 pobles molt petitons, la capital és Falset, que és la que disposa de més serveis, i la resta i Cornudella de Montsant, no?, que és un poble que està a 9 quilòmetres de la Morera de Montsant, i al final doncs, la gent de la Morera ha d'estar constantment fent desplaçaments entre una localitat i l'altra, no? I evidentment, doncs, si hi ha algú que té alguna necessitat, que és una persona gran i té problemes de desplaçament, doncs el veïnatge fa la funció d'acompanyament.
És a dir, Maria Jesús, el que heu de fer, bàsicament, és també fer molta previsió, tota la que es pugui. Les urgències, no parlaré de les urgències, perquè una urgència no la pots preveure, no? Però tot allò que s'ha de pot preveure i es pot emmagatzemar, ho feu?
Pues sí, és així com funciona. És a dir, no pots fer un servei tan diari de que avui surto per la porta de casa i tinc serveis al costat de casa i t'abasteixes del que necessites a diari, sinó que has de fer constantment aquella organització setmanal, no?, de dir aquesta setmana què és el que necessito, quin dia puc baixar, o quin dia em poden baixar, o quin dia m'ho poden portar, no? És a dir, has de fer aquesta, sí, has de fer aquesta previsió. Val a dir que la Morera de Montsant fa, prèvia a la pandèmia, no et puc precisar si un any o alguna més, com a mínim hi havia el servei d'infermeria o d'un metge cada 15 dies o d'una manera més regular, sigui molt espaiat en el temps, no? Com a acompanyament, no?
Sí.
De les coses més ordinàries, però a posteriori de pandèmia tot això es va acabar i ja no tenim ni disposició d'una atenció sanitària a la porta, no? Sinó que has de fer desplaçament al cap més proper, que és Cornudella de Montsant.
Clar, i llavors, en aquest cas, no heu reclamat o no heu pensat, ostres, bueno, pensat segur que sí, però reclamat el fet de tornar com a mínim a tenir aquest servei?
Al final, és una cosa que tens la sensació de que no tens força, no? Perquè aquests espais rurals, doncs, cada vegada doncs, tenim, bueno, el tema de les escoles és un hàndicap, el tema que no hi ha tants naixements, el tema rurals, doncs, pots sol·licitar-lo, evidentment, però al final t'acabes adaptant, perquè ja no només amb el tema de la sanitat, amb el tema dels bancs, no? I és una zona molt petita al Priorat, amb un envelliment de la població important, i els serveis bancaris van realment també mermats a la baixa, no? Algun municipi de la zona més nord, com Ulldemolins, va lluitar per un caixer automàtic, però com Ulldemolins de Montsant, inclús un poble de 900 habitants, ja no hi té cap servei bancari, no? Al final és com sembla ser, no?, que les polítiques que realment haurien de treballar per serveis als territoris rurals, no? Donar el màxim de serveis, connectivitat, qualitat de vida, doncs no és una prioritat real, perquè al final hi ha el titular, per exemple, no? Parlem de la connectivitat, xarxa, no?
Sí. És a dir,
han desplegat la fibra a tots els municipis rurals, d'acord? I llavors quina companyia la desplega si no els surt a compte?
Ja,
és a dir, amb la farmàcia doncs passa el mateix, amb el tema sanitari està passant el mateix, no? És a dir, al final acaba sent un teixit, m'imagino, econòmic, però en tot cas són decisions polítiques que haurien d'apostar realment per les zones rurals.
Llavors, si tens alguna cosa en qüestió de farmàcia, podeu anar o a Falset o a Cornudella. És el que feu, no? En funció del què?
Hi ha més pobles, que tenen serveis de farmàcia, és a dir, els farmàcies més petitones, o s'organitzen, ens organitzem aquí al Priorat. El que passa és que en el cas de la Mora de Montsant, el servei de farmàcia més proper és Cornuella de Montsant, que està a 9 quilòmetres.
D'acord. Bé, Maria Jesús Sánchez, propietària del restaurant La Morera, de Morera del Montsant, gràcies per haver-nos explicat aquesta realitat i la manera de fer-ho. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la trucada.
Doncs aquesta és la situació. Clar, en funció de com estiguis acostumat o no, la problemàtica és més difícil o no. Bé, ara parlarem de la fira, de la 150 fira edició de la fira de Sant Josep de Mollerussa, que comença divendres, que s'inaugura divendres. Ricard.
Divendres mateix, ja. Divendres, dissabte i diumenge.
I amb qui parlarem?
Doncs estarà amb nosaltres el director de Fira de Mollerussa, el Xavi Roure. Amb ell parlarem, home, dels 150 anys, però sobretot de l'edició d'enguany, que serà molt singular.
El tenim aquí. Hola, Xavi, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Benvingut, bon dia. Gràcies. De seguida parlem amb ell aquí, Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
En Hipoyagán, los 30 días locos a precios únicos. ¿Quieres cambiar el colchón? Busques lo que busques, lo encontrarás. Colchón de matrimonio modelo Excel en gran calidad y ideal para tu descanso, 189 euros. Gran cantidad de modelos y complementos. Almohadas, sábanas, somiers, precios únicos y pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Busques lo que busques. Sofás, dormitorios, comedores, textil hogar, colchones, lámparas y pojagan.com.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 2629. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cat Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 2629.
Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio, con energía producida en Europa.
Vives en una democracia, pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta.
Quieres la neutralidad climática en Europa. Las energías renovables son el camino.
Día a día, somos más
quienes nos unimos para lograrlo.
Europa eres tú.
Este marzo disfruta de una jornada de bienestar exclusiva en el Hotel Dolce Sitges. El prestigioso Serotonin Studio y sus expertos te ofrecen cuidarte por dentro y por fuera en Sitges. Solo el sábado 18 de marzo. Cardio, yoga, meditación, spa, charlas de nutrición y gastronomía saludable por 95 euros por persona y plazas limitadas. Reserva ya vuestra plaza en serotoninestudio.es o en info@serotoninestudio.es. Nunca ha sido tan fácil cuidarse.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Se estima que el 40% de los jóvenes de hoy no van a tener ni un solo hijo. Soluciones.
Hay cosas que desde la política se deben hacer.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va ser possiblement els orígens de la Fira de Mollerussa. La Fira de Sant Josep la podríem posar, almenys tinc aquí la xuleta, el 1872. Parlàvem d'aquest any quan parlem dels orígens, de les arrels. A partir d'aquí, doncs, l'avanç ha estat important. Són 150 anys i aquest dia 17, aquest proper divendres, s'inicia aquest 150 edició de la Fira de Sant Josep de Mollerussa, que, poca broma, estem parlant de la segona fira de maquinària agrícola més important d'Espanya, en aquest cas. Jo deia això al principi. Xavier Roura, director de la fira, com estàs? Bon dia, benvingut.
Molt bé, bon dia.
Quan parlava de posar una, per posar-li l'etiqueta de la segona més important d'Espanya, després de la del Saragossa. No sé si estic equivocat amb això.
És correcte, els volums de negoci, l'interès que desperta el sector i la rellevància que té en el món agrícola i ramader, doncs així la situa.
Si haguessis de fer una avaluació, clar, encara no hem començat la fira, això possiblement t'hauria de preguntar el dia 20, però no ara, però t'ho faré. 149 anys de fira, esperant la 150 edició, quines valoracions faries?
La valoració és molt positiva. Pensem una mica, si fem una mica de recorregut històric, què va passar fa un segle i mig amb aquestes terres, que eren unes terres seques, que no hi havia activitat econòmica, doncs va arribar la construcció del canal d'Urgell, és a dir, va arribar l'aigua, va arribar la riquesa, va arribar el ferrocarril, podíem transportar mercaderies i persones, i també un grup de veïns de la ciutat van acordar fer un mercat setmanal i una sèrie de fires en el seu moment de bestiar, ara actualment de maquinària agrícola i multisectorial, però una mica de la mà, els tres components ha fet que al llarg de la història al Pla d'Urgell s'han establert també moltes empreses de maquinària agrícola que actualment comercialitzen arreu del món, i aquestes empreses han tingut un lloc per exposar, i la fira doncs ha sigut això, ha anat creixent al voltant d'aquests termes que hem comentat. Ara és una fira plenament consolidada, referència del sector a Catalunya, importantíssima pels sectors que s'hi exposen i també importantíssima doncs, per la realitat de Mollerussa i del Pla d'Urgell, que en tres dies, aquest proper cap de setmana, de divendres a diumenge, vinguin a Mollerussa al voltant de 150.000 persones.
Poca broma, eh?
200 llargues, 53 marques expositores, tractors, màquina agrícola, vehicles, elements de construcció, alimentació, energia solar. També es complementa doncs, una part d'oci, acaba sent una festa local important. Doncs que tot això passi a Mollerussa, una població de 15.000 habitants, fa que, doncs, això, que la gent que ens ha precedit aquests 149 anys hagin tret el millor del caràcter emprenedor de la gent de Mollerussa i facin realitat aquest petit miracle, que a Mollerussa esdevingui aquest esdeveniment de primer ordre estatal.
Estava mirant, director, que suposo que Mollerussa i la Fira han anat, evidentment, plegats de la mà i han anat creixent mútuament, igual que creixia el municipi, creixia la Fira.
Sí, així és. Precisament enguany fem una reforma al recinte firal, canviem la ubicació de la màquina agrícola i dels tractors perquè disposin de més espai, però al llarg de la història això s'ha fet fins a 6 vegades. Primer era una concentració que es feia a peu de ferrocarril a l'estació de trens on arribava la gent, feia comerç i tornaven a marxar amb el següent tren. I amb el temps, doncs, Mollerussa ha tingut el desenvolupament gran, de passar de ser un petit poble doncs, a una població, ciutat, capital de comarca, i una mica tot el pla urbanístic ha anat acompanyat. Als anys 80 doncs, vam assolir els tres pavellons coberts. És una fira que és urbana, que té aquest espai a disposició de pavelló cobert, que, per exemple, al recinte de les piscines es fa la sala d'automòbil, també el segon més important de Catalunya. I té això, ha anat creixent, com bé dèieu, Mollerussa s'ha fet gran i la Fira de Mollerussa ha sigut la seva palanca de promoció econòmica i de dinamisme comercial.
Clar, i quan parlem de futur, pues, 150 anys no són nada. Això són dos dies, com aquí qui diu, però sobretot el secret no està bé mirar el present, veure d'on venim, com molt bé has explicat, però cap on anem?
Podríem pensar que això de les fires és una cosa una mica antiga, anar a un lloc a veure coses quan les pots veure per internet, quan tothom te l'ha explicat, quan el consumidor...
És un repte, això que estàs dient, eh?
Està molt més informat a vegades que el propi venedor. Quan tothom ho sap tot, per què hem de fer fires? Per desgràcia, venim d'una pandèmia, venim d'un any de no poder fer fira, s'ha patit, i el fet de no poder-les fer va ficar blanc sobre negre la importància realment que tenen les fires. És a dir, les fires no només és un lloc d'exposar, sinó és un lloc de relacionar-se, de provar, de trobar-se, de mesurar com està el sector. Per tant, potser és perquè som això, som mediterranis, o ens agrada veure'ns, o el que sigui, com ara, avui que heu tingut l'ocasió de visitar-nos, que estem molt millor que no pas si estiguéssim allà connectats.
Home, evidentment.
Només connectats per les xarxes. Doncs bé, aquesta presencialitat és molt convenient i necessària i les fires són aquest aparador i aquesta eina del món empresarial que fica en contacte, doncs, oferta i demanda.
Això està clar, Xavi. Estava mirant ara que l'any 1950 veu viure, perquè clar, amb 150 anys es viuen canvis de cicles. Va haver un canvi de cicle que era substituir la tracció animal, per entendre'ns, per la de tractors, per la de maquinària. Ara t'estava escoltant, estem vivint un moment en el que parlem molt d'intel·ligència artificial, del metavers, de tot això que dèiem, a mi no, que no m'ho canvin. Vull dir, jo toco el cruz i perfecte, no? Però s'ha d'estar atent, no?, amb aquestes noves incursions a la societat.
Sí, tenim dos canvis. Primer, la tecnologia, que avança a un ritme vertiginós, i també el client final, el pagès. El pagès d'avui en dia és una persona formada amb estudis universitaris que sí que conserva tota l'experiència dels seus predecessors, però alhora doncs, té aquesta formació molt més intensa. En aquest sentit, doncs sí, estem parlant de temes tecnològics, de procés de dades, de drons, tot està medit, de maneres com podem ser més eficients, que amb els mateixos recursos acabem traient unes explotacions que siguin més rendibles, més bones, sanitàriament complint totes les característiques que hem de tenir. Per tant, un sector que la tecnologia no el deixi a part, que evoluciona constantment, i les persones que l'han de conduir, és a dir, els pagesos i pageses que joves que portaran als nostres camps, doncs així ho fan.
Divendres, dissabte i diumenge, entrada lliure i gratuïta, llocs d'aparcament, convidem a tothom que vingui a Mollerussa.
Sí, si algú no ha tingut l'oportunitat de venir mai, doncs de divendres a diumenge, de 10 matí al 8 del vespre, facilitat d'aparcament, oci, cotxes, potser és que jo no soc pagès, que què hi faré a Mollerussa mirant tractors? Bueno, es poden mirar, però, per exemple, hi ha una exposició de 700 cotxes al recinte de les piscines. El cotxe és un bé de consum que la majoria de famílies en fa servir. Per tant, ja trobaran un dia de diversió, de recorregut, de coses interessants, de gastronomia també, evidentment, que ens acompanya a les nostres terres. Els que hem vingut ja saben de què va la cosa i els esperem com cada any. I els que no han tingut l'oportunitat, doncs, d'aquest proper cap de setmana, de divendres a diumenge, dia del pare, festivitat de Sant Josep, com el nom de la fira, doncs els esperem a Mollerussa.
Doncs senyor Xavier Roura, director de la fira, moltíssimes gràcies. I molt bona fira, molt feliç 150 aniversari.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-ne ressò.
I de seguida parlarem amb el president de la fira i alcalde de Mollerussa. Tenim aquí el senyor Marc Solsona.
Sí.
Parlem amb ell aquí darrere, COPE Catalunya i Andorra.
Hay que motorizarse.
Lo mejor de la comedia española.
Esto van a tener que llevárselo porque yo no firmo nada más.
¡Aleluya, aleluya!
Gracita Morales, Alfredo Landa y José Luis López Vázquez.
¡Aleluya!
Juntos.
¡Basta! ¡Ay! Lo he hecho yo para que ustedes persigan.
¿Es a nosotras?
Sor Citroën y no firmes más letras, cielo.
Esto es que has entrado en la sociedad de consumo.
¿Quiere firmar aquí?
No.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Familia, entonces decidido el regalo de papá, ¿eh? Un móvil, con una buena cámara para hacer lo que más le gusta, fotos y vídeos a sus nietos. En el parque, en tenis, en los cumpleaños, en la piscina, en ballet, en el ascensor.
Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB por 1.409,90 euros. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Somos un secreto a voces. Ya no hay nada que esconder.
Clar, estàvem parlant, i abans quan parlàvem amb el director de la fira, el Xavier Roura, ens deia que la previsió són 150.000 visitants durant aquest proper cap de setmana dins d'aquest marc de la 150 edició de la fira de Sant Josep a Mollerussa. Clar, 150.000 persones en una població que té 15.000... Faig números rurons i veig que tot és 1-5. 150 aniversari, 15.000 i 150.000. Clar, això cal una gestió i estem davant d'un dels events, no?, de Mollerussa. Tenim aquí amb nosaltres el president de la fira i evidentment, l'alcalde de Mollerussa, el senyor Marc Solsona. Marc, benvingut, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies. Animats.
Animats, home, s'ha d'estar animat,
molt
no?
Animat,
s'ha d'estar
sí,
animat, perquè, ostres, l'event és tot un èxit. Home, primer 150 anys, ja, això ja és un èxit, però si estem parlant del que 150.000 persones que està previst que vinguin, en tot el moviment econòmic, en tot el que és, ostres, estem parlant d'un esdeveniment importantíssim.
Estem parlant de l'esdeveniment, diguem-hi, top, que ens, el nostre pic de ciutat passa ara el mes de març amb la Fira de Sant Josep. I, per tant, nosaltres, que som una població de 15.000 habitants, que té un terme municipal de 7 quilòmetres quadrats, per tant, tenim una ciutat petita però molt compacta, que la fira es desenvolupa en trama urbana, 100% trama urbana, això vol dir que nosaltres vivim la prefira, la fira i la postfira, per tant, el muntatge durant la fira i el desmuntatge demana, doncs, d'una complicitat amb la gent del municipi molt forta.
Això t'anava a preguntar, perquè, clar, quan si es fa dins de la trama urbana, els veïns han d'estar... Això, hi ha d'haver una complicitat importantíssima, no?
Sí, però el que
diem... I comprensió, també, no?
Sí, però tots els que vivim a Mollerussa ja hem nascut amb la fira. És a dir,
correcte, això.
Per tant, no és un...
A no ser que tinguis 150 anys.
A no ser que tinguis 150 anys. Per tant, això no és fruit d'una decisió de l'alcalde d'ara que pugui fer la fira al mig. Vull dir que, per tant, tots ens l'hem trobat, hem crescut i hem viscut amb la fira. I, per tant, el condicionem a la zona fira urbana, tots els fluxos de visitants i de la mateixa gent, doncs fan que els comptadors que tinguem naltes en els diferents llocs del recinte, doncs, clar, vagin comptant permanentment perquè és una fira urbana en aquest sentit. Nosaltres acondicionem els aparcaments, intentem que vindre a la fira sigui una experiència, per tant, apostem per la confortabilitat de l'expositor i també del nostre visitant. Intentem, doncs, que sigui una fira professional, però amb un entorn urbà que també té uns components familiars, lúdics, de socialització, com digui el director, molt importants, i aprofitant molt bé que és el mes de març, tu, que estem molt ben situats en el calendari, que per tant altres gestió la gent ja ha cobrat, ha gestionat les expectatives d'una campanya que ha de venir, per tant sempre hi ha un punt més d'il·lusió que no pas quan les fires que es fan a final de campanya, que ja saben com va la realitat, i en un moment en el que el sector agrari, diguem-ne que està en primeres pàgines, el tema de la sequera, temes de la plaga dels conills, tema dels senglars, crisi energètica, costos de producció...
Ostres,
és a dir, hi ha tota una sèrie d'elements
que
fan que la fira, a part de ser un lineal expositiu, també sigui un punt de trobada i debat del sector. I això penso que també és molt important que ens referenciï i ens posa el lloc que toca.
Ens deia el director de la fira que també és un cap de setmana d'oci, per la magnitud suposo que rivalitza amb la festa major de Mollerussa també.
Bueno, no rivalitat, nosaltres ens complementem, nosaltres sabem perfectament que el nostre pic econòmic, social, de projecció, de marca, d'aparador de ciutat és Sant Josep, i perquè és oberta a tothom, és al món, és una fira que no ens posa límits a la nostra ambició, i això és Mollerussa, per això arribem a 150 anys, i l'altre, la festa major és més una festa local, de relació familiar més amb la gent d'aquí, de la comarca, no? Però el nostre pic econòmic d'aparador és Sant Josep.
Mira, jo estava parlant precisament que posava en valor el patrimoni, no? I parlem d'aquest 150 aniversari de la fira, però és que també no és l'única cosa que fa 100 anys aquí a Mollerussa, parlo del Teatre de l'Amistat.
Doncs sí.
M'acaba de dir el Ricard, aquí darrere està el Teatre de l'Amistat, que fa també 100 anys.
Doncs sí, fa 100 anys de la Sala de Teatre de l'Amistat, que aquest any 2023. Diguem-hi que tot s'ha alineat perquè sigui un any de centenaris i de 150 aniversari. Per tant, sí, i això està molt bé, perquè a moltes vegades a Mollerussa, que és una ciutat jove, que diuen, valtes no teniu història. Dius, no, sí que en tenim. Passa que la nostra història, que tot i que tinguem la carta de població a principi des de 1102, que tinguem més de 900 anys d'història, clar, no tenim aquella part monumental de pedres històrica que ens pugui posicionar. I nosaltres expliquem la història de Mollerussa amb l'arribada del canal d'Urgell, com m'ha dit, fa 162 anys. I, per tant, és la nostra història contemporània, el nostre canvi de passar de ser un poble petit a la capital del Pla d'Urgell, la segona capital amb més generació de riquesa de les Terres de Lleida, amb uns indicadors econòmics molt potents. Tot això és fruit d'aquesta història contemporània que a nivell social es transforma a través de l'amistat i del teatre i a nivell econòmic a través de la fira. Per tant, sembla que ho conjuguem bastant bé. I jo dic una frase, si em permets, últimament...
I tant!
Que penso que il·lustra molt bé la història de Mollerussa, que és... Mollerussa va passar de ser un lloc de pas, on la gent hi passava, per anar a Barcelona o anar a Madrid, o amb el Camí Reial, a ser un lloc on hi passen coses. I el que ens posiciona és el lloc on hi passen coses. Correcte. A Manlleu s'hi passen coses i aquest any ho veiem.
Està ben pensada aquesta frase,
has vist, no?
Molt bé, molt bé, molt bé. No, no, està claríssim.
La trama comercial dins d'una ciutat és important. Vosaltres teniu una associació que és Mollerussa Comercial que ha aconseguit el que poques associacions comercials fan, que és aglutinar a molts comerciants que s'associen i que treballen conjuntament amb diverses campanyes i que s'ajuden d'uns als altres.
Sí, jo com a alcalde sóc pro i fan número 1 de Mollerussa Comercial, perquè penso de que ens facilita molt a l'Ajuntament tindre un interlocutor vàlid que aglutini, que per tant tindre un referent per poder articular estratègies i poder també ajudar a dinamitzar el comerç. Nosaltres tenim un saldo comercial positiu a la ciutat, malgrat, diguem-ne, la crisi, malgrat la pandèmia, i això també ens ajuda i ens reforça amb aquesta continuïtat de façana comercial. Una façana comercial que també s'ha mogut al llarg dels anys, els eixos comercials també es mouen, igual que s'ha mogut també la fira, però que aglutina amb idees bones. Vam ser la primera associació de comerciants del primer municipi que vam crear moneda pròpia, que eren els Molleuros. Després tothom s'ha inventat els bons i no sé què, però els primers, i vam ser premiats per la Generalitat, vam ser nosaltres des de Mollerussa. Per tant, intentem innovar, intentem, diguem-ne, que intentar competir en igualtat de condicions amb tothom sense posar-nos límits. I Mollerussa tenim un espai obert, a cel obert, un comerç molt potent, molt diversificat, competitiu, i que penso que bueno, que és part de la nostra imatge com a ciutat, faltaria més.
T'agrada el futbol, Cruz?
A mi sí.
El Mollerussa va líder de primera catalana.
Va molt bé.
Sí. Anem líders de primera catalana, portem durant xiquits jugant la Copa del Rei amb el Getafe.
No teniu cap negreira por ahí ni res, no?
No, suposo, bueno, no, suposo que també perquè negués un s'hauria de tindre quartos també, no?
Correcte.
Partim de la premissa de que no, anem, no tenim diners. Ja, en qualsevol cas, bueno, a part d'això, penso que nosaltres el valor de Mollerussa en el futbol va ser l'any 88, quan sí, vam pujar a segona
sí,
A,
sí, sí,
que va ser el poble més petit d'Espanya, de menys de 8.000 habitants, que va pujar a segona A. Això també ens va posar la millor campanya de màrqueting i promoció de ciutat. I ara portem 3 anys molt bons, en el qual estem a primera catalana, en el qual una al playoff vam perdre contra l'Escó, l'any passat vam quedar empatats de punts i no vam pujar, això ens ha donat 2 anys a Copa del Rei, aquest any anem líders. Esperem que aquest any sigui el salt definitiu per pujar a tercera, que Mollerussa com a capital s'ho mereix i seríem el segon club més important en categoria a les Terres de Lleida.
Que ja toca, amb aquesta empenta segur que sí,
Segur bueno, serà per... que sí, Nosaltres sempre ho diem, el que no val diners no hi ha excusa, i per tant l'actitud, les ganes, tot això, nosaltres hi posem tota, perquè nosaltres només podem competir amb això. Perquè si això després s'alinea a l'altre, ja quan ens fa, ja està, fem pleno.
Doncs senyor Barcelsona, president de la Fira de Sant Josep de Mollerussa i alcalde de Mollerussa, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Cuida't molt, i felicitats per tot. Magnífic això, Ricard. Molt bé,
Què? Què et sembla?
Home, em sembla que molt bé, no?
Que hi ha molta moguda aquí,
ja. No, ja ho veig, que s'estem parlant de... Per això, insisteixo, i sé que m'estic posant pesat en posar en valor els patrimonis i tots els valors que hi ha, tant materials com immaterials. És una qüestió, i penso que el senyor alcalde ho deia molt bé, no? L'actitud en tot això és molt correcta. Mira, podem aprofitar precisament per donar les gràcies a tots els patrocinadors sí. que han fet possible aquest desplaçament, aquest programa en directe des d'aquest Centre Cultural de Mollerussa.
Clar, perquè al final aquests programes doncs, es poden fer gràcies a que hi ha gent que hi creu amb la ràdio i amb aquests desplaçaments i que ens ajuden. És el cas de l'Institut Mollerussa, que els coneixerem a partir de la una, la Salla Mollerussa, que també els coneixerem a partir de la una i que ens estan fent l'streaming a través de YouTube, que això no t'ho havien fet mai.
No, la primera vegada, sí.
A Miquel, que és una empresa de carretilles que està a Fira des de fa un munt d'anys i que, escolta, que són pioners en solucions d'aquest tipus. El restaurant Resquitx, que també te'l presentaré a partir de 2:15.
M'interessa molt, perquè serà la dinalla.
I, evidentment, l'Ajuntament de Mollerussa i Fira de Mollerussa, que al final és l'excusa, aquest 150 aniversari de la Fira de Sant Josep.
Molt bé, gràcies a aquestes institucions i empreses doncs estem aquí celebrant la Fira, que començarà divendres a dia 17, el 150 aniversari d'aquesta Fira de Sant Josep de Mollerussa. Tanquem darrere des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i obrirem també des d'aquí, continuarem parlant de la Fira de Mollerussa des dels diferents punts de vista i parlarem de xarxes socials. Tenim un problema amb les xarxes socials. En aquest cas, la problemàtica l'aplicarem a les empreses. La saben utilitzar? Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia a COPE amb Pilar García Muñiz.
Es la 1:00, 12:00 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La verdad que ninguno de nosotros esperaba lo que ha ocurrido en las últimas horas con los bancos. Ni la quiebra de uno en California, ni la intervención de otros como el Signature o el First Republic, ni su contagio, desde luego, en bolsa a los europeos y españoles. Pero la crisis del Silicon Valley Bank nos hace preguntarnos si podemos ver una crisis parecida, acuérdate, a la de 2008, de Lehman Brothers. Bueno, hasta ayer nos habían dicho que no, que el Silicon Valley Bank era un banco pequeño cuyo modelo de negocio se basaba en el préstamo a empresas tecnológicas y startups, mientras Lehman era un gigante de la banca de inversión. También nos han dicho que las crisis son diferentes, que la de 2008 era una crisis de solvencia, y ahora hablamos de una de liquidez. Es decir, antes el problema estaba en que los bancos tenían sus carteras plagadas de hipotecas basura que no valían absolutamente nada. Ahora el problema es que cuando el banco ha querido vender sus bonos, que valen menos en los mercados de deuda por la subida de los tipos de interés, pues han encontrado con el miedo de inversores y depositantes que masivamente han acudido a retirar su dinero, y el banco pues no ha podido hacer frente a esa retirada. Esto es lo que señalaban en los últimos días, pero luego, claro, luego hemos visto cómo la Reserva Federal ha intervenido con mecanismos para asegurar todo el dinero de los depositantes. Hemos visto también cómo se intervenía otro banco, el Signature, algo que podría ocurrir además con el First Republic, y también cómo hora tras hora ha ido creciendo la lista de posibles bancos regionales estadounidenses que pueden verse afectados a corto y medio plazo. Todo esto, por no hablar de las caídas en bolsa que se producían ayer, especialmente en el sector financiero. Hoy la cosa parece que está más tranquila, pero el ambiente en los mercados es de calma tensa a la espera de ver qué pasa en Estados Unidos cuando Wall Street abra en un par de horas. Efecto contagio ya lo ha habido en bolsa. La pregunta es, ¿se quedará en esto o habrá más? Lo que sí sabemos es que todos los bancos europeos tienen carteras de bonos. En total, 3 billones de euros tienen las entidades europeas, y aunque no necesiten venderlas ahora mismo porque ninguna tenga problemas de solvencia, cuando vayan venciendo esos títulos de deuda vamos a ir viendo que las pérdidas se van a ir comiendo parte de los beneficios de los bancos. ¿Tanto como para comprometer su capital? Bueno, no lo parece. Desde la crisis financiera que vivimos en Europa, los bancos se han hecho más grandes. Acuérdate de la cantidad de cajas y bancos que había antes y los que hay ahora mismo. Son más fuertes porque se les ha obligado a ser más solventes, cumpliendo con mayores exigencias. Las entidades han hecho muchas más provisiones para capear temporales y se han asegurado que lo que prestan lo recuperan, poniendo a sus clientes también mayores requisitos para evitar que cuando la cosa se pueda poner fea, pues lleguen los problemas. Esta crisis bancaria no es para tomarla en broma, pero en Europa ni de lejos pilla al sector como antaño. Digamos que puede acercarse la ola, pero ahora tenemos diques para contenerla. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y seguimos con datos económicos. Facturación histórica de Mercadona, que ha superado los 31.000 millones de euros en 2022. Ha ganado 718 millones, un 5,6% más que el año pasado. Son datos de la cadena de supermercados que acaba de presentar su presidente, Juan Roig. Este ha confirmado también que va a invertir 1.100 millones de euros. Fracaso del gobierno en su intento de reformar la actual Ley de Seguridad Ciudadana, conocida, ya sabes, entre sus socios como Ley Mordaza, así la llaman. Por dos votos, sus habituales apoyos parlamentarios, Esquerra y Bildu, han tumbado la reforma al exigir la prohibición expresa de las pelotas de goma por parte de la policía. Al parecer, estas se van a mantener. También contamos que el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha destacado la diplomacia de la misericordia del Papa Francisco, que quiere contribuir al cambio en los procesos históricos, sin que nadie se sienta marginado en las relaciones entre los estados. Recuerda que el diálogo siempre es deseable, incluso las situaciones más difíciles, y que siempre es posible dejar una puerta abierta para incluir y no excluir al enemigo, ya que esto puede considerarse el triunfo de la misericordia en referencia a la guerra en Ucrania.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Benzema listo para la Champions.
El Real Madrid prepara el partido de vuelta de octavos de final de Champions mañana contra el Liverpool, con una importante ventaja, el 5-2, y con Benzema preparado para volver. Se espera el equipo de gala, Miguel Ángel Díaz.
David Alaba es la única ausencia con la que cuenta Ancelotti para el partido de mañana. Benzema está recuperado del golpe en el tobillo izquierdo y mañana será titular. Además, Mendy regresará a la convocatoria, aunque no será titular. La gran pregunta es saber si Modric y Kroos serán titulares y, en ese caso, si Camavinga será el 5 o lateral izquierdo. No hay apercibidos de cara al hipotético partido de ida de cuartos de final.
Está hablando Carlo Ancelotti y acaba de decir esto Rüdiger sobre las situaciones que está viviendo Vinicius.
Vinicius, creo que va al 50-50, tiene que centrarse en su forma de jugar, evidentemente, porque cuando lo hace, evidentemente, es uno de los mejores, pero también es difícil cuando te pegan tantas patadas y te provocan tanto, y todavía es joven, así que está pasando por un proceso de aprendizaje, pero creo que también los árbitros tienen que hacer un trabajo mejor en lo que se refiere a él, le tienen que tratar como a cualquier otro. Ni peor ni mejor.
Hoy conocemos otros dos cuartos finalistas de la Champions. Salen del duelo de los duelos Manchester City-Leipzig con empate a 1 en la ida y del Oporto-Inter de Milán con 1-0 para los italianos.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, avui en directe des del Centre Cultural de Mollerussa per celebrar aquests 150 anys de la Fira de Sant Josep a Mollerussa, que comença divendres, dia 17, i fins diumenge, no? Són 3 dies. Possiblement amb tota la gentada que vindrà o que habitualment ve, igual el plantejament és ampliar fins i tot els dies. És una pregunta que ens ha quedat, però ja la farem en tot cas, eh? Bé, de seguida parlarem de xarxes socials. No sé, és una qüestió cabdal i preguntàvem aquí tant el director de la Fira com el president de la Fira i alcalde de Mollerussa sobre el fet de les noves tecnologies aplicades doncs, a la pagesia, aplicades a tot el que és el concepte que mostra aquesta Fira, no? I està bé, la tecnologia és una qüestió que ens ajuda molt, però que també té aquest punt que hem de tenir en compte, i és el perill que porten les xarxes socials. En si mateixes no són un perill, com tota la tecnologia, i com tota la tecnologia és en funció de l'ús que es fa d'aquesta tecnologia. El que sí que hem de pensar és com eduquem en tot això. Quan parlem dels nostres joves, quan parlem de les noves generacions, quan parlem d'estar enganxat a xarxes socials i mirem les destrosses que fan, sobretot amb ments que en aquell moment són vulnerables pel que sigui, estem parlant de que el 90% de trastorns de conducta alimentària, que per cert ho pateixen les nenes, venen doncs, tocades per això, per xarxes socials, i tot això molt, molt aguditzat des de la pandèmia. Després, tot l'ús que es fa, tot aquest pou d'odi que a vegades es fa de forma lleugera i sense pensar en les conseqüències. Ja sabeu que, a més a més, les xarxes socials són una altra qüestió, i aquí entraria una altra qüestió, i per això caldria una educació, pel que estem en parlat. Però cada cop més funcionaris públics tenen prohibit tenir instal·lat una xarxa social en concret, TikTok, perquè sembla que els xinesos espien. Bé, a mi si m'espien els xinos, què vols que et digui? Tinc la mateixa preocupació que m'espien els xinos com que m'espien els estadounidens. Vull dir, tinc el mateix problema. I si acabem de pensar en xarxes socials, com apliquen les empreses les xarxes socials? Sabeu una cosa? La tecnologia avança cada cop més ràpid, cada cop més de pressa. Però nosaltres, socialment, i en el seu ús, possiblement, ens cal això, avançar al mateix pas que avança la tecnologia i les xarxes socials. És a dir, educació. Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. I el temps, continuen fortes ratxes de vent, esperem nevades cap a pluja, nevada cap a la Vall d'Aran, a cotes bastant altes, tot s'ha de dir. Això sí, possiblement, si hem de destacar alguna cosa a part de les fortes ventades, és la baixada de temperatures. Avui, clarament, baixaran les temperatures, clarament, aquesta nit matinada, baixaran temperatures per sota de la mitjana, pel que toca de l'any, Això sí, es remuntaran i ja durant tot aquest cap de setmana no esperem pluges i una temperatura una mica per sobre del que tocaria. És a dir, tindrem una fira amb una temperatura força, força agradable, tot s'ha de dir, eh? I el trànsit. Actualitzem situació a la xarxa viària catalana, actualitzem dades, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs trànsit a aquesta hora, ara força estable, després d'un matí a primera hora força difícil pel que fa a la mobilitat. Ara tornaríem a una certa tranquil·litat, és l'hora també que toca la tranquil·litat. Però en tot cas sí que hem de destacar encara alguna via, algun punt, per exemple en el cas de la C31 a la zona del Prat de Llobregat, per unes obres hi ha trànsit més intens perquè hi ha un carril tallat, en sentit Barcelona, per tant, afectant el trànsit d'entrada. I també detectem certa lentitud, intensitat, no passa d'aquí, a la zona franca, a la ronda litoral i en sentit Besòs. En tot cas, en principi la resta, i si no és justament per les obres que ens puguem trobar, en principi aquesta hora la circulació es manté força fluida. És tot, molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies, Ricard.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ricard Álvarez, de seguida parlarem, continuem parlant d'aquest 150 aniversari de la Fira Mollerussa, sí, que comença divendres. Per cert, abans quan volia dir gràcies, Ricard, estava mirant el Ricard Sánchez, el Ricard Álvarez, i no acomiadant com es mereixia l'Eduard Sánchez.
Eduard Ricard.
Estic, he fet un lío. Bé, amb qui parlarem després?
Doncs mira, ara parlarem de xarxes socials, sí, però després parlarem de dos instituts que estan fent la feina molt ben feta a Mollerussa, l'Institut Mollerussa i la Salle Mollerussa.
Parlarem amb ells, però ara parlarem de xarxes socials. Clara Fernández, com estàs? Bon dia. Benvinguda.
Què tal, José Miguel? Bon dia.
El cas és que moltes vegades les xarxes socials són un lío i s'han d'agafar amb pinces, sobretot perquè parlem que cada cop més funcionaris públics tenen prohibit i instal·lat el TikTok.
Sí.
És així?
Sí, és així. TikTok és una xarxa social que ha guanyat molts usuaris, sobretot des de la pandèmia, com bé comentaves abans. És l'aplicació, és aquesta aplicació de vídeos de propietat xinesa que s'ha convertit en la xarxa social més descarregada en el 2022 a tot el món, especialment pels més joves. I si ens preguntem quan es va popularitzar aquesta aplicació, doncs com dèiem, durant la pandèmia, quan vam estar 3 mesos confinats a casa, que ara ho veiem molt lluny, però tampoc ho ha estat tant. El mes de març de 2020, quan tots estàvem tancats a casa, hi havia una aplicació que triomfava. Va ser la més descarregada de tot el món, amb un total de 115.000 milions de descàrregues, un 98,4% més que en el mateix mes de l'any anterior, és a dir, de 2021. Més dades per entendre la dimensió d'aquest fenomen. Doncs un informe de Ditrendia indica que a Espanya TikTok s'obre una mitjana de 7 vegades al dia amb un temps d'ús mitjà diari d'una hora, és a dir, que rep una mitjana de 17.000 milions de visites al mes, la qual cosa suposa uns 566 milions de visites diàries.
Carai, escolta'm, i si parlem d'adolescents, per què té tant d'èxit aquesta xarxa social entre els adolescents?
Doncs per la seva configuració de continguts, és a dir, l'usuari rep recomanacions de vídeos adaptats als seus gustos, opinions i cerques que ha fet prèvies, que ha fet abans. Això fa que l'usuari només vegi allò que li interessa i així incrementa el seu gust. José Miguel, et vull fer una pregunta. Tu creus que som conscients d'aquest espionatge de dades que ens fan?
No. No conscients. Ho podem suposar, però no som conscients.
Doncs mira, nosaltres hem sortit al carrer a preguntar a la gent si creu que les xarxes socials ens espien i això és el que ens han dit.
Lo que yo estoy buscando, luego me sale como una iniciativa de venga, cómpralo. Y yo creo que sí, yo creo que nos están espiando constantemente.
Se controlan mucho para ellos sacar información, para comercializar con nuestros datos. Veamos, eso está claro.
Yo sí que pienso que las xarxes socials y el móvil nos controlan de alguna manera, especialmente las xarxes socials.
Que quieren nuestros datos para tenernos controlados día y noche, para saber dónde estamos. No sé, no me fío del gobierno y de todo en general.
Com hem pogut veure, hi ha molta gent que sí que és conscient, no, d'aquest espionatge. Tot i així, seguim fent servir les xarxes socials, en aquest cas, aquesta aplicació, i ens preguntem per què no la podem deixar de fer servir. Doncs el tipus de contingut que ens ofereix i la curta durada, perquè són vídeos de menys d'un minut i això també influeix. TikTok permet la realització de reptes virals, a més que són altament populars entre els adolescents. Ells es graven acceptant aquest repte i el difonen a altres usuaris. Aquest sistema els ajuda a guanyar molta audiència en poc temps i recordem que l'acceptació, els likes, els m'agrades i els comentaris són molt importants en l'adolescència perquè els ajuda a sentir-se més acceptats. Hem de dir que alguns països europeus s'estan plantejant de limitar aquesta aplicació per ser excessivament invasiva en la privacitat dels usuaris i, sobretot, per no posar controls d'accés als adolescents, entre els més joves.
Bé, no, el que tampoc ens podem enganyar ara, no podem ser aquí a hora de calimeros i començar a plorar, m'estan espiant. A veure, quan tu t'instal·len qualsevol aplicació al mòbil, i quan parlo de qualsevol aplicació, ja ni t'explico, una xarxa social, tu estàs acceptant les condicions que t'ofereixen xarxes socials com Facebook i tal. No sé si em recordeu alguna vegada allò que posaven moltes vegades moltes persones al Facebook. No autorizo a Facebook a utilizar mi imagen ni mis... Això no serveix per res, perquè tu has autoritzat a una empresa l'utilització de tot això. Què és el que passa? Que, evidentment, en funció del lloc del planeta on estiguis, hi ha una regularització o una altra. A Europa, afortunadament, aquestes qüestions ens les hem pres molt seriosament i hi ha una bona protecció de dades i la cosa és seriosa, ens ho prenem de forma seriosa. Als Estats Units ja estem parlant d'una altra cosa, i a la Xina ni t'explico. Clar, estem parlant d'aplicacions, Facebook, TikTok, que són universals. Que són universals. No és una qüestió d'Europa o és una qüestió dels Estats Units. Però, clar, no oblidem una cosa. Facebook no és públic. TikTok no és públic. És una empresa privada. I les empreses privades acostumen a tenir pues la mala costumbre d'intentar ganar dinero. És el que toca, no? I les nostres dades, encara que no ho sembli, i amb això paguem moltes aplicacions que ens instal·lem al mòbil, incloses les xarxes socials, nosaltres paguem amb aquestes dades, amb les nostres dades. Però bé, com s'aplica i com una empresa guanya diners? El sector empresarial és conscient de la utilització bona que pot tenir una xarxa social a la seva empresa? Tenim al telèfon el director d'una empresa que es dedica precisament a això, a la Community Internet, que es dedica a instruir empreses a l'utilització de xarxes socials, a l'Enrique San Juan. Enrique, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Un pues, encantado de estar contigo. Bueno, vosotros en Community Internet os dedicáis precisamente a eso, ¿no? A enseñar a empresas, de forma general, ¿no? A enseñar a empresas a utilizar las redes sociales para promocionarse.
Efectivamente, damos por una parte servicio de redes sociales, de gestión, planificación y estrategia de redes sociales a empresas e instituciones, y por otra parte, somos una agencia extraña que enseñamos a través de cursos lo que hacemos de forma profesional, totalmente, sí.
Entonces, Enrique, ¿las empresas saben utilizar las redes sociales?
Bueno, cada vez más van haciéndose una dinámica y una rutina que integra el uso de las redes sociales en su día a día de marketing, especialmente en lo que se refiere a promoción y comunicación de novedades o de temas que son relativos a su público objetivo. Pero existe todavía, aunque podamos pensar de que, bueno, las redes sociales ya están aquí desde hace tiempo y las deberíamos conocer, o que existen generaciones nacidas digitales que las deberían llevar incorporadas en el ADN, cuando te pones a gestionar redes sociales de forma profesional resulta que no es así y que todavía hay un gran desconocimiento o un uso superficial de las redes sociales desde un punto de vista comercial.
Entonces, ¿podemos decir que hoy en día si una empresa no está en una red social es como si no estuviera? ¿O pierde, sí, o por lo menos pierde un pastel importante de su público objetivo?
Sí, podemos decirlo perfectamente. Desde luego, hay muchos tipos de empresa, pero de forma general así es. Ten en cuenta que una de las tareas misiones que tiene la empresa es comunicar. Y hoy en día la fase de comunicación, ¿cómo la haces? La haces por medios tradicionales, prensa de papel, por ejemplo, revistas, que hay pocas y son además muy flaquitas. O sea, ¿por dónde? ¿Por el cine o por la televisión? Entonces, estos medios, por supuesto, que son útiles y hay que utilizarlos. Pero además hay una gran masa de gente que se comunica, ve y consume contenido digital todos los días. Y en generaciones específicas, eso es prácticamente la totalidad del consumo de información que hacen. Entonces, si tú quieres darte a conocer, que la gente pues se dé cuenta de que tienes un producto o servicio, el canal de redes sociales es muy importante en las empresas de hoy en día.
Claro, Enrique, como bien comentábamos, ni hay muchos tipos de empresa, pero también hay bastantes tipos de redes sociales, ninguna es igual. Aunque a veces se nos antoje a los que los vemos desde arriba casi igual a muchas de ellas, pero no lo son.
No.
¿Cómo una empresa escoge su red social?
El primer paso es entender, evidentemente, tu público objetivo, lo que se llama tu audiencia. Sí. ¿A quién va tu producto? Entonces, desde ahí tenemos dos parámetros. Uno es detectar si la empresa es una empresa de lo que se llama en inglés B2C o B2B. B2C entendemos business to consumer, que es básicamente empresas de bienes de consumo general que tienen un público amplio. Por ejemplo, cualquier bebida gaseosa popular sería un entorno B2C. Cualquier gran almacén que venda todo tipo de productos también es B2C. Pero, por otra parte, hay empresas que solo su público objetivo no son personas, sino que son empresas o instituciones. Y en ese caso estaríamos hablando de empresas B2B, business to business. Como, por ejemplo, la que está famosa ahora en Ferrovial, esa no es una empresa B2C, es una empresa B2B. Tiene como público objetivo otras empresas o instituciones, con lo cual el ámbito y el canal de comunicación varía según sea básicamente B2C o B2B.
Bueno,
hay redes más adecuadas para unas y redes más adecuadas para otras.
Y Enrique, por edades, si yo me dedico, por ejemplo, a un, si voy hacia un grupo de gente joven o voy a un grupo de gente más mayor, por edades, ¿qué edades, qué redes sociales así? Claro, entiendo que hablamos de una forma muy genérica, pero ¿qué redes sociales serían las adecuadas?
Bueno, efectivamente, el segundo factor que miraríamos, aparte del tipo de empresa, sería la edad del público objetivo. Eso nos marca mucho el tipo de red que van a utilizar. Públicos muy jóvenes, pero que ya se está ampliando la horquilla, nuevamente tenemos que citar a TikTok. En públicos universales, desde niños o niñas muy jóvenes hasta ancianos, ahí tenemos YouTube. En el caso de empresas B2B y que sean un entorno más profesional, ahí la reina es LinkedIn de toda la vida, porque ahí el público empieza a ser activo a partir de los 25, 26, hasta más de su edad normal de trabajo, con lo cual ahí tendríamos una red madura. Y una red que se nos ha ido hacia arriba en el sentido de edad, que se ha hecho mayor, es Facebook. Facebook hoy en día es una red prácticamente abandonada por los jóvenes, si bien no se la quitan, pero está abandonada de uso. Y es una red que se mantiene en aquellos que fueron jóvenes en su momento desde el inicio de Facebook y han crecido. Y todavía la mantienen y que son más mayores. Entonces es una red para mayores.
Y para acabar, ¿qué porcentaje del conocimiento de una empresa recae en las redes sociales? O sea, de su publicidad para que haya un nivel de conocimiento. Ahora mismo, ¿qué porcentaje recae en esas redes sociales?
Pues te diría que de un porcentaje elevado. Depende del tipo de empresa, claro, habría que afinar mucho en casos concretos, ¿no? Mm. Pero en general, yo te diría que más del 50% de la inversión en recursos de comunicación, promoción, se van a los canales digitales, o deberían, ¿eh? Más del 50% seguro. O sea, hay casos que es el 80% o el 90% o casi todo, y que hay poca inversión en... Pero depende del tipo de empresa. Si hablamos de grandes empresas de bienes de consumo, ahí está más equilibrado porque mantienen los canales tradicionales. Pero en las pymes tienen mejor acceso a canales digitales que no a medios tradicionales.
Sí, sí. Enrique San Juan, de Community Internet, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
I així ho tenim. Aquesta és la situació per fer-s'ho mirar en tot cas o reflexionar. De seguida anem a titulars de la jornada i, atenció, d'entrada, anem a l'Aireu Merlín. Escuchad, porque con la subida de la luz, todos hemos pensado en instalar paneles solares, pero si aún no te has decidido, en Leroy Merlin acabarás por convencerte, porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás aún más. Bueno, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¿No es increíble? Y todo con las ventajas de Leroy Merlin. Cuando vayas, te facilitarán un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que te puedes beneficiar, y se encargarán de todo: subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
mañana en la radio.
Y el gasto en pensiones podrá alcanzar en los próximos años el 16% del PIB.
El dato y lo que significa.
Y eso se pagará solo ese aumento con un aumento de cotizaciones sociales. Y como vamos a vivir más, afortunadamente. A grandes pensiones o pensiones de 2.000, 2.000 y pico de euros, que serán las mayoritarias en cuanto acaben todos los contribuyentes, tendrán que sostenerlas gente que gana 1.000 euros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño, no pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa, amamos las patatas.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Aún no tienes plan para Semana Santa? Eurostars Hotel Company tiene la solución. Elige uno de sus cerca de 250 hoteles en 18 países de todo el mundo. Visitas culturales, gastronomía, museos, relax y los mejores planes en cada destino. Reserva ahora en eurostarshotelcompany.com y vive las vacaciones que te mereces. ¡Te esperamos!
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Quieres que tu solidaridad perdure a lo largo del tiempo? Dejando tu legado solidario a Cáritas Barcelona lo harás posible. Con la totalidad o parte de tu herencia garantizarás que las personas que más sufren sigan recibiendo nuestra ayuda. Si quieres más información, escríbenos a legados@caritas.barcelona o llámanos al 93 112 7010. Con el legado solidario de Cáritas, tu generosidad será eterna.
Hi ha trens que només passen una vegada a la vida. I ara, a més, et surten de franc. Subscriu-te a l'edició digital del periòdico per només 50 euros i emporta't de regal dos bitllets d'AVE o llarga distància on vulguis i per quan vulguis. No els deixis passar. El periòdico. Entendre-hi més.
Descobreix la càrrega immediata a instituts odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe. Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 18 de marzo, Palau de la Música. Entradas en ncaprodarte.com y Palau.
Este marzo, disfruta de una jornada de bienestar exclusiva en el Hotel Dolce Sitges. El prestigioso Serotonin Studio y sus expertos te ofrecen cuidarte por dentro y por fuera en Sitges. Solo el sábado 18 de marzo. Cardio, yoga, meditación, spa, charlas de nutrición y gastronomía saludable por 95 euros por persona y plazas limitadas. Reserva ya vuestra plaza en serotoninestudio.es o en info@serotoninestudio.es. Nunca ha sido tan fácil cuidarse.
COPE Catalunya i Andorra.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene usted algún vecino de ese corte del que hablamos hoy?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Entonces teníamos una vecina que no nos podía ni ver. Por las noches, pues nos quitaba la luz. Se subía una sillita, salía al descansillo, bajaba el plomo, ¡pumba! Sin luz. Total, que salió con la sillita y ya la veo encaramarse, claro. Abro la puerta de golpe y hago
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horaris de dos quarts de dues del migdia, aquí, en directe, des de Mollerussa, per celebrar precisament aquest cap de setmana els 150 anys de la Fira de Sant Josep a Mollerussa. Ara mateix no se'n passa cap altre lloc millor on està aquest cap de setmana. Actualitzem titulars de la jornada. Carlos Lozada, bon migdia.
Què tal, bon migdia? Doncs comencem amb una bona notícia. La gala de presentació de la Guia Michelin 2024 se celebrarà el 28 de novembre al Centre de Convencions de Barcelona. Els organitzadors ho han anunciat en un acte a les drassanes reals de la capital catalana als coordinadors gastronòmics de l'esdeveniment, encarregats de confeccionar l'àpat per a 700 convidats. Seran el xef Jordi Cruz, els germans Javier i Sergio Torres i Paulo Casagrande. La capital catalana ha estat escollida per la seva aposta per la tradició gastronòmica, la fusió amb l'estil cosmopolita, ple de creativitat i també d'innovació constant. Aquesta és la cara positiva del dia. La cara més negra ens porta fins a Tarragona. Els bombers de la Generalitat han considerat estabilitzar l'incendi forestal de la Selva del Camp i Vilaplana després d'afectar gairebé 20 hectàrees. Han detallat els Mossos d'Esquadra i també els bombers, que continuen treballant amb 19 dotacions de la zona, que és de difícil accés en un territori molt a prop de la zona del Garamell. Notícia d'última hora que també ens acaben de passar ara mateix. Els Mossos d'Esquadra han trobat aquesta passada nit el cadàver d'una persona a la confluència de l'avinguda Via Augusta amb la Diagonal de Barcelona. El cadàver va ser localitzat en el maleter d'un vehicle on circulaven tres homes. Les fonts policials han detallat a l'agència Europa Press que hi ha diversos detinguts i que la investigació és hores d'ara secreta. I un jutjat investiga una presumpta agressió sexual de 5 menors a 2 companys a l'Institut Escola Àngel de Tobias, al Vendell, a la comarca del Baix Penedès. Els nois, 3 dels quals són menors de 14 anys i, per tant, inimputables, haurien fet tocaments a les dues víctimes, també menors. Els fets van tenir lloc el dia 3 de març i una setmana després els dos menors majors de 14 anys van declarar davant la Fiscalia de Menors. Aquesta és, doncs, l'última hora que podem aportar hores d'ara des d'aquí, des de Barcelona, eh?
Gràcies, Carlos.
Molt bé,
Urassada.
Que vagi bé. Mira,
la actualitat esportiva en mans seves del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia.
Què tal, José Miguel? Companys, bon migdia.
Bé, com ho tenim, això, José Luis? Com ho tenim, això,
José Luis? Més negreira gate, eh? Més negreira gate a l'aparador, eh?
Això és un non-stop, això, eh?
Això és un non-stop. Miri, el so que presideix les darreres hores és d'ahir a la tarda, però jo crec que encara és el so que estaria en portada de tot això, és aquest del president del Barça, Joan Laporta, en un acte amb els capitans del club.
No penseu que m'emociono per debilitat. M'emociono perquè tinc moltes ganes d'enfrontar-me a tots aquests poques vergonyes que estan tacant el nostre escut. Que ningú s'ho pensi que és per debilitat.
L'arma de l'enemic exterior, posada en escena pel president del Futbol Club Barcelona, les últimes novetats del tema, Luis Enrique i Valverde, seran cridats a declarar i l'entrada en escena del Real Madrid ha fet que s'anuli el dinar de directives del clàssic de diumenge al Camp Nou, entre Barça i Madrid a la Lliga. Sentirem diversos personatges vinculats a l'actualitat o a l'entorn de Barça i Madrid avui a Esports Cope, mentre que en declaracions de RAC1 Piqué ha posat la mà al foc per la innocència del Barça. De fet, és la pregunta blaugrana del dia, el nostre compte de Twitter, si vosaltres poseu o no la mà al foc pel Barça en el Negreira Gate. Està guanyant l'opció del no. Més de Can Barça... Més de Can Barça... Tema Gavi, aquesta decisió del jutjat de posar, diguem-ne, reticències a la inscripció del futbolista com a jugador del primer equip. El Barça insisteix que no hi ha una decisió ferma del jutge i que, per tant, Gavi podria jugar amb contracte i fitxa del primer equip al clàssic davant del Madrid. I el tema de la renovació de Busquets. S'espera una oferta oferta per la continuïtat del Davadia a finals d'aquesta setmana. De la ressaca de la jornada d'ahir, la derrota del Girona a Montilivi contra l'Atlético de Madrid 0-1.
Quina llàstima, eh?
A la última jugada del partit, com quina aquell llàstima. Qui diu, gol de Morata via VAR, el VAR o les línies del VAR en això del fora de joc van legitimar el gol del davanter Matalassé, però el pitjor d'això són les lesions amb les quals va acabar el Girona al partit. En principi, no preocupen gaire les d'Oriol Romeu i Borja García, que es va ressentir del genoll, però sí que preocupa la d'Aleix García, que va quedar clavat. S'espera una lesió muscular d'un abast important i que posaria doncs, en escac al mig del camp del Girona les formacions de Mitchell. Un Aleix García que ja, evidentment, queda fora evidentment de la llista de la selecció espanyola que el proper divendres donarà Luis de la Fuente.
José Luis, gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida, quan vagi 5 minuts de les 3 de la tarda, recordeu que podeu sentir, recordar, escoltar tota la informació d'esport d'aquí de casa a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida, Ricard, parlem d'ensenyament.
Sí, sí, parlem d'ensenyament de dos instituts.
Concretament, des d'aquí en directe, des de 150 anys, celebrant aquests 150 anys de la Fira de Sant Josep a Mollerussa, en parlarem aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. Escucha una cosa, ¿tú sabes cómo reclamar una factura de la luz, no? Pues no te preocupes, para eso está Legalitas, porque con Legalitas cuentas con expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas. Además es muy fácil, puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras, incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas, en el 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Tengo tres trabajos para vosotros. Dos están creados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
Has perdido peso.
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No.
Sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué no cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado a las 10:30 de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Y de repente empiezo a ponerme nerviosa con el regalo. Ya lo tengo y quiero dárselo ya. Me acerco y pienso, ¿le gustará? Me fijo en cómo rompe el papel en sus ojos cuando lo ve. Y entonces le digo, felicidades, papá. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara és el moment de parlar d'ensenyament. Recordo que estem en directe des de Mollerussa per celebrar aquest cap de setmana, se celebra aquest 150 aniversari de la Fira de Sant Josep a Mollerussa, la segona fira més important d'Espanya, qüestions de maquinària agrícola, tot un esdeveniment, però parlem d'ensenyament, Ricard.
I veus que amb ensenyament no ens quedem enrere perquè hi ha dues propostes molt singulars. Mm. Mira, la nostra primera aturada és a l'Institut Mollerussa, on el seu director ens parlarà d'alguna que altra singularitat d'aquest centre, que és l'Antoni Reig. Antoni, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, l'Institut Mollerussa, vosaltres esteu en un entorn privilegiat, m'expliquen?
Bueno, la veritat és que sí, vull dir, estem al costat, o sigui, no estem al mig de la ciutat de Mollerussa, sinó que estem a les afores, estem a 2 quilòmetres, amb un entorn pues, privilegiat, en el sentit de que està ple de jardins i de camps i de bestiar, també tenim bestiar, i la veritat és que sembla una masia, però de grans dimensions, no? I fa aquesta gran masia fa d'institut.
Teniu portes obertes el dissabte dia 25 de març de 10 del matí sí. a 1 del migdia, per tant és un sí. bon moment per venir, en lloc d'aparcar no tindreu problema, es pot aparcar tranquil·lament i visitar les instal·lacions i busqueu-los als buscadors, Institut Mollerussa i trobareu la seva web i totes les propostes. Antoni, m'expliquen que vosaltres teniu especial sensibilitat doncs per donar sortida laboral als vostres alumnes, que treballeu amb les empreses, que a poc que podeu envieu els alumnes a fer pràctiques a les empreses, que són on s'aprèn, no?, el dia a dia.
Sí, sí, nosaltres fem ja de fa anys ja fem formació dual, a part de les pràctiques a l'empresa, els nivells d'inserció, potser per les famílies professionals que estem impartint, pues és molt alt, és molt alt. Moltes famílies és el 100%, i altres pues, que s'hi apropen, no? Per tant, això és un goig que realment, pues, avui dia, una família que tingui un nano... sap que perfectament cursant estudis de les especialitats que fem, sap que quan acabaran els estudis pues, trobarà feina. I això és molt, molt important avui dia.
Trobem cicles formatius de grau mitjà, de grau superior, però després n'hi ha un que és únic a Catalunya, que el feu vosaltres, que és els tècnics esportius en hípica.
Sí, bueno, concretament és l'única escola del Departament d'Educació que té cavalls i per tant impartim tots els cicles, bueno, els cicles, els tècnics esportius i diguem, impartim tota la formació relacionada amb la hípica. Formació que es pugui acreditar, diguem-ne, en titulacions.
El cicle formatiu en grau mitjà d'activitat equestre i el tècnic exacte. Esportiu en disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme equestre.
I, exacte, pues aquestes són les especialitats que fem nosaltres.
Si vosaltres sou únics a Catalunya amb això, que, vull dir que teniu sí. els cavalls aquí i que les pràctiques les feu amb els animals?
Sí, clar, nosaltres d'alguna manera el que estem fent és creant escola d'equitació i creant uns models de que després quan aquests alumnes es facin càrrec de noves hípiques, d'alguna manera el que estem és millorant la hípica i que la hípica catalana pues, s'atanci a el que seria la francesa o l'alemanya.
Us dono el telèfon també 973 60 03 59, 973 60 03 59. Ho dic perquè avui ens escolten des de tot Catalunya i si hi ha algú que està interessada o interessat en el tema de la hípica en els seus estudis, doncs ja sabeu que l'Institut Mollerussa és la vostra resposta, a més, vull dir que estan al mig del camp i amb els animals. Antoni, la relació, com dèiem al principi, amb les empreses és fluida. Suposo que això els alumnes ho valoren positivament i les famílies també.
Sí, perquè és forma, o sigui, els alumnes veuen la pràctica, fan allò que se'ls ha explicat en teoria i en pràctica al centre, no? I això és molt, molt important, perquè llavors veuen la utilitat de tot el que se'ls ha explicat, no?
Escolta, dels cicles formatius, de quin... Això és com preguntar quin fill t'agrada més, però de quins n'estàs especialment orgullós?
Bueno, jo de tots, totes les famílies que fem, evidentment que n'estic orgullós, però potser per les característiques que tenim, nosaltres tenim dues famílies que segurament que serem centre integral, que és la família agrària i la d'indústries extractives. La família, per exemple, en el cas d'indústries extractives, resulta que en tota Espanya pràcticament som l'únic centre que ho estem fent. Indústries extractives vol dir... se'n diu el nom, se'n diu sondatges i perforacions, i està relacionat amb la mineria i amb tot el tema d'excavacions i moviments de terres. Abans se'n deia conductors de maquinària d'obra pública, o sigui, són nanos, són gent que estan executant obres després amb aquestes grans màquines que operen pues, que no, quan anem per les carreteres veiem per tot arreu, no? Construint pistes, construint aeroports, construint diguem-ne nous regadius, etc. Tot el tema que va relacionat amb la mineria i amb el moviment de terres pues, els estem formant aquí, no?
Escolta, com us ho feu per tenir aquests cicles ja quasi bé únics? Parlàvem de la part hípica única a Catalunya i d'aquest altre que m'expliques, pràcticament única a tota Espanya. Suposo que hi ha molta feina aquí al darrere.
Sí, dins d'aquesta família m'he oblidat un cicle molt important, que és el de la pedra. Nosaltres fem pica pedres també. Uh-huh. Està dins d'aquesta família, i per aquí a les Garrigues ja sabeu que hi ha moltes indústries que viuen pràcticament d'això, i que a més, moltes vegades les coneixem poc perquè pràcticament exporten el 80% del que fan, ho exporten a fora. Per tant, això és una font de divises, és una font de demanda de mà d'obra, i per tant, bueno, ens està funcionant molt bé, i que d'alguna manera ens està portant alumnat de tot arreu, i sobretot de Mallorca. És curiós, caram, perquè la pedra s'està treballant molt a Mallorca, i en aquests moments doncs, venen a estudiar a Mollerussa.
Acabarem dient allò de com es construïa abans, res, no?
Sí.
Estem parlant amb l'Antoni Reig, és director de l'Institut Mollerussa, els busqueu a internet. Estan a Mollerussa, però a les afores, eh? Tenen una masia i unes instal·lacions magnífiques a la carretera de Torregrossa, a 2 quilòmetres del centre de Mollerussa, i tenen portes obertes el dissabte 25 de març, de 10 a 1. Podeu anar a conèixer-los i conèixer les instal·lacions, i a més, a part de totes les titulacions que trobareu a la plana web, doncs tenen aquestes que són úniques, i jo crec que això és important que ho expliquem. Antoni, que ha estat un plaer, enhorabona per la tasca que feu, i una abraçada gran.
Moltes gràcies a vosaltres per difondre tot allò que estem fent, i per tant que ens esteu ajudant a arribar a tot el territori de Catalunya, no?
Gràcies, Antoni, i escolta, de l'Institut Mollerussa.
Però no et sento, estaves mal. Ara, no, de cop i volta s'ha marxat el teu micro ara mateix.
Ara sí.
Ara.
Gràcies, Antoni, dic que de l'Institut Mollerussa marxem. Bueno, marxem, aviam, que estem a Mollerussa, vull dir que no ens movem massa. A la Salle Mollerussa, que la Salle Mollerussa l'estem anomenant des del principi perquè són els que ens han muntat aquestes càmeres, focos.
L'streaming.
Semblem youtubers. Ens han muntat aquesta història de streaming.
Que, per cert, aprofito, abans de res, perdona'm, felicitar a la gent que està fent l'streaming avui, perquè ho estan fent una gran feina. M'estaven dient per ordres que ho estan fent molt bé. Pues sí, felicitats, ho esteu fent una molt bona feina.
Molt bé. Està amb nosaltres el director de la Salle Mollerussa, el Llorenç Toldrà. Llorenç, què tal, bon dia?
Hola, bon dia. Doncs molt bé, i donar-vos les gràcies i agraïts també de que ens deixeu participar i d'aquesta emissió en directe, doncs perquè també és una oportunitat pels nostres alumnes de poder tindre una experiència real. Una experiència real, que suposo que en parlarem avui també, doncs és molt important. És molt important aquest lligam entre els nostres estudis i el dia a dia amb les empreses.
Aquests alumnes estan cursant un cicle formatiu a la Salle.
Sí, estan cursant el cicle formatiu de grau mitjà de videojoc i lliçó. Bueno, l'acompanya el professor, el Dani Prieto, que sempre que té l'oportunitat es trau de la classe i els fa gaudir d'aquestes experiències.
Que maco, no?
Home, no, i maco i pràctic, perquè és cert, una cosa és la teòrica, després la pràctica a vegades s'assembla a la teòrica, a vegades.
Bé, nosaltres intentem que no, de que el que veuen a classe sigui el que es trobaran el dia de demà a la feina.
Mm. Llorenç, a la Salle Mollerussa vosaltres teniu el que és ESO i batxillerat, sí, i després tot el ventall de cicles formatius.
Exacte, nosaltres la nostra oferta educativa que tenim al nostre centre, a la Salle Mollerussa, comencem per secundària. Nosaltres, ja fa molts anys que vam fer un conveni amb Vedruna Mollerussa, i ells tenen els alumnes d'infantil i primària, que majoritàriament després venen a estudiar secundària al nostre centre. I després al nostre col·legi, doncs, hi ha l'oportunitat d'aquesta continuïtat d'estudis, que els nostres alumnes, si ja senten bé al col·legi, que majoritàriament sempre és així, doncs poden estudiar el batxillerat, on tenim tots els itineraris possibles, el científic o tecnològic, l'humanístic, el social i l'artístic. I després, a nivell de formació professional, tenim 12 cicles formatius.
Cicles formatius, la FP, per entendre'ns.
Sí, el que era la formació
professional. A partir de certa edat encara ho coneixem així, la FP.
La FP, sí, sí.
Escolta, durant un temps va tenir una mala imatge, la FP. No mai he entès el per què, però va tenir una mala imatge. Em dóna la sensació que això s'està remuntant.
Exacte, de fa uns anys cap aquí, i per sort, doncs el prestigi de la formació professional, dels cicles formatius, ha millorat molt. I només cal veure-ho amb dues coses. Una és la quantitat d'alumnat que està interessat pels estudis de cicles formatius, i dos, que fins fa poc l'ensenyança anava per un costat, per un camí, i l'empresa anava per l'altre, i ara l'empresa s'ha donat compte que hem d'anar agafats de la mà. I tenim una relació molt estreta amb les empreses. De fet, ho comentava el company del director d'Institut Mollerussa. Jo no crec que sigui fruit només de Mollerussa, sinó que, gràcies a Déu, això està passant a tot el territori de Catalunya, que les empreses doncs, s'han donat compte que necessiten aquest talent. Val? També crec que els col·legis de formació professional són molt propers a escoltar les empreses del territori, perquè el mateix cicle formatiu doncs crec que és bo que s'adapti a les necessitats del territori. És el mateix el cicle formatiu aquí a Mollerussa, com bé deies al principi, una ciutat de 15.000 habitants o una ciutat com Barcelona, d'acord? I després nosaltres, doncs també aquest feedback, no? Ells necessiten els nostres alumnes, però moltes vegades els instituts, els centres de formació professional no tenim accés a certa maquinària, no? Per exemple, perquè és molt cara. Vosaltres ho sabeu que no? La maquinària professional és molt cara.
D'aquí
no?
El comentari que et feia abans d'una cosa, a vegades és la teòrica i altres la pràctica per això, perquè cap, els instituts no poden tenir aquesta maquinària que costa molt, no?
Pues gràcies a Déu, a dia avui sí que la podem tenir, perquè aquesta relació tan estreta amb les empreses, doncs, a canvi, potser queda l'expressió, no? D'aportar bons professionals, ells s'han donat compte de que també ens han de donar un cop de mà. Val? Un cop de mà, potser marcant-nos una mica el camí i també diràs a nivell econòmic doncs, per tindre aquesta maquinària.
Llorenç, teniu portes obertes aviat?
Sí, nosaltres tenim les portes obertes el 30 de març, val? Us convido a que ens visiteu, us podeu escriure a través de la web que és mollerussa.lasalle.cat o pel nostre telèfon que és 973-600-270 i també el 4 de maig, fem dues portes obertes.
30 de març i 4
de maig. Sí.
Doncs, escolteu, és una bona opció. A més, és la Salle. Jo, a mi, perquè potser em ve de casa, això. El meu pare sempre ha valorat molt els estudis que s'imparteixen a la Salle. Per tant, escolta, portes obertes és conèixer-ho. Llorenç Toldrà, director de la Salle Mollerussa, com sempre, un plaer. Gràcies
moltes
per estar amb nosaltres.
Gràcies.
I, escolta, enhorabona per muntar-nos aquesta història del streaming. Eh?
A vosaltres, gràcies.
Doncs, de seguida parlarem de restauració, perquè...
El millor pel final.
Home, si vinc aquí i no parlem de restauració, malament. Jo aniré una mica amb una espineta clavada. De seguida parlarem amb el Jordi Castanyer del restaurant Resquí. Jordi, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Benvingut. Tot bé?
Gràcies. És tot bé.
Ara parlarem de menjar, de teca, eh?
Molt bo.
És l'hora. Ja compto amb tu per parlar de tot això i parlarem llarg, però abans, atenció, tens una empresa, a la teva empresa no sabeu com accedir als fons europeus Next Generation, això és força important. Amb Acció, l'agència del govern per la competitivitat de l'empresa, entendre, estar al dia i accedir als fons Next Generation és bufar i fer ampolles. Entra a Acció. .gencat.cat i ho tindràs tot a un clic. Repeteixo. Acció.gencat.cat i de seguida parlem de restauració aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que em lio, tinc tants de papers a sobre... Jordi, tinc una de paperàs, veus aquí, no, estic ple de papers que em lio en tot cas, eh? Jordi Castanyer és propietari del restaurant Resquitx, i abans d'entrar aquí a fer el programa m'estaven comentant, és que porten tota la vida, són generacions amb el restaurant.
Bueno, amb aquest restaurant en concret es porta oberts al públic des del 4 de desembre del 86. Per ser a nivell familiar hem tingut altres restaurants, altres establiments, i parts de la família, doncs, hotels i restaurants, i aquesta ha sigut una mica la tradició. I entremig hem anat fent moltes coses. Però ja finalment ens hem centrat els tres germans, la mare que ens apoia espectacularment, encara en aquest moment, i el pare des del cel, perquè dic, els de la terra sols no ho podem arribar a fer tot, eh? Bueno, és un diu,
És un bon cop de mà, Cruz, el restaurant Resquitx...
Sí.
Està Golmés. No Mollerussa.
Ah,
bueno, la ubicació, sí, estem al terme de Golmés, el que passa que...
No, t'ho dic, perquè és que...
Què m'ho dius?
No, perquè perquè estan a tocar.
Ja, sí,
és res, però ho dic perquè... te'n recordes de la discoteca Big Ben, de Mollerussa?
Ostres, però m'estàs parlant del pretèrit plusquam perfecte de l'oci. El Big Ben és el pretèrit plusquam perfecte
doncs,
de l'oci.
Quan sorties de la discoteca veies el restaurant Resquitx, que està a 20 metres...
Bé, jo no diré per mi, però quan sortia a la discoteca igual no estava en el moment de fixar-me en gaires coses, però tenia discoteca Big Ben allà al costat? Anava bé el restaurant?
Sí, sí? Clar. Era un lloc, una ubicació amb el qual...
Perfecte, més, no?
Al cap de setmana, pues, bueno, pues, la quantitat de gent que teníem abans aquí a Gomés, Mollerussa i comarca, amb el tema de l'oci, pues, vam ser un dels pioners d'aquestes activitats, no? Van passar 2 anys, han anat fent canvis, bueno, ja anirem bé.
Cruz, tu saps què vol dir resquitx?
No, però segurament el Jordi no, ho sap.
Jo t'ho he preguntat a tu, però si ho sabies, jo no ho sé.
No tinc idea.
Jordi, què és resquitx?
Resquitx és, sé que és una pregunta molt tòpica, no? Allò de...
Sí, però què vol dir resquitx? Quin significat? Un cognom, familiar, tal? No, és una paraula catalana. Bueno, el moment que nosaltres vam decidir obrir el restaurant, doncs era el moment de posar els noms en català, no, diguéssim, que fossin catalans. I resquitx vol dir xispa, espurna... Bueno, el resquitx, quan vam inaugurar, teníem un ròtol pues que assimilàvem el resquitx en vertical, la cua de la Coca-Cola. La cua de la Coca-Cola vol dir la xispa de la vida, i resquitx, pues, continua amb aquesta xispa.
Bé, si parlem de Lleida, província gastronòmicament parlant, hem de parlar de cargols.
I tant. Home, cargols és el plat estrella, que està a la carta, i no pot faltar ni pot fallar. Però, i a part, boníssims.
Però a més, tenim més coses. Cargols quilòmetre zero.
Sí. Totalment.
Però si són d'aquí, en tot cas, no? Però més coses. Què tenim a la carta? Què trobarem?
Bueno, la carta tenim una...
No només de cargols, viu l'home.
Tenim una cunya de mercat, amb el qual vol dir que, pues, tenim peixos de màxima qualitat, carns d'aquí de les nostres contrades, no? I carns d'aquí la zona... Perquè, bueno, al final, el que hem d'intentar sempre, el que intentem sempre, és que el producte sigui quilòmetre zero o de proximitat. Amb el qual, clar, bé, nosaltres hem d'apoyar els nostres clients, que són els nostres productors.
Quin és el secret perquè un client surti content del restaurant? Oh, vaig allà a Gourmets, vaig al resquitx...
Vinga, vaig al resquitx,
surto content.
Bueno, el secret és, pues, que al final és que el tractem bé, que la tinguem bé, i que el producte que li donem sigui de màxima qualitat i la cocció encertada. Clar, nosaltres fem un directe, i al final aquí has de tindre clar que has de posar el punt de sal, pebre, i això també no deixa ser algo molt complex, que és el que té la restauració, la complexitat a l'hora d'executar els plats, no? Perquè és fet i menjat, per dir-ho d'una forma, no? Bueno, és aquesta, no? És tindre bon producte, bona atenció, bon servei, i tractar la gent amb el màxim de carinyo i no enganyar ningú, com tu haig de dir, no ho sé.
Ai, ara, honradesa.
Jordi, estem aquí perquè la fira de Sant Josep fa 150 anys. Suposo que els dies de fira també són bons dies, no?
Home, i tant. Nosaltres ja comencem demà amb actes, dijous, dinar, sopar, divendres, dissabtes, i a part tota la gent que aporta la fira Sant Josep, que és moltíssims mils de persones que ens venen a veure.
Com és de gran el resquitx?
Com
està distribuït? El
resquitx està distribuït. Hi ha un espai més gastronòmic, una saleta més gastronòmica, hi ha la sala de la cunya de Lleida, amb foc a terra i brasa, per fer aquesta actuació directa de la cunya pròpia de nostra, i després, de cara al sopar, pues, tenim una cunya més mixta, més ràpida, no? Podem dir, pues, una cunya més pues, en plan, poder fer una pizza, una torrada, fer alguna cosa, pues, que sigui més informal i no tan copiós, no? Perquè a la de dormir no, a la de sopar tampoc, no?
Si cal dormir ens hauríem de pensar, en tot cas.
Bueno,
no?
Una miqueteta per atendre tots els públics, no? Una mica el ventall, atendre el públic d'aquell client que vol fer un esmorzar de forquilla perquè té una visita a un client i diu, oi, te farem un esmorzar de forquilla llarg, ja no dinarem. Però així anirem treballant tot el matí i després a la tarda tenim llibertat a poder fer. S'està portant molt aquest tema ara. I fer l'esmorzar llarg, i hem dinat, i així a l'hora de la tarda podem ser aviat a treballar, perquè és que si no, si anem a dinar tard, no podem anar a treballar.
Bueno, és una mica... Correcte. I una altra pregunta que et vull fer és una mica de comparació de tots aquests darrers anys, no? S'ha remuntat bé després de la pandèmia?
Què hem de dir? Que després de la pandèmia, diguem-ho d'una forma, que els mesos que vam poder obrir, o els dies que vam poder obrir, en plena pandèmia, per dir-ho d'una forma, doncs Déu-n'hi-do el que es va fer, perquè la gent quan va poder tindre aquesta llibertat de poder sortir, perquè clar, ens van treure la llibertat de poder-nos moure, al moment de poder sortir, doncs, bueno, sigui a l'exterior, sigui a l'interior, finestres obertes, munta amb les taules encara que plogui fora a l'exterior, un parasol, no ho sé, s'ha fet el que ha convingut, i hem de dir que va sortir molta i molta gent. I l'any 22 ha sigut aquest any que hem fet la fusió dels anys. Bueno, el que va quedar penjat, aquelles cuetes que van quedar penjades del 20 al 21, pum, i el del 22 han fet un bon any.
Doncs Jordi Castanyer, del restaurant Resquitx, escolta, moltíssimes gràcies, anirem a tastar aquests cargolets.
Clar que sí, tant. Bé, jo abans de plegar vull dir una coseta. Sempre agrair a la família, perquè la família que ens apoia per tirar endavant un restaurant pels horaris que fem és una mica complexa. Apoyar la família, apoyar el gran equip de gent, de persones, nois i noies que tenim treballant a l'equip, que cada dia a dia ens apoyen per poder mantindre i fer aquesta labor, i sobretot als clients, familiars i amics, sense ells no faríem
res. Res. Jordi, moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs estem a punt d'acabar, Ricard, però abans hem de recordar, hem estat aquí gràcies a qui?
Doncs mira, per exemple, el restaurant Resquits.
Correcte.
Que ens ha donat suport, ara estàvem agraint, doncs nosaltres també agraïm al restaurant Resquits, a l'Ajuntament de Mollerussa, a la Fira de Mollerussa, a Miquel, que porten tot el tema de carretilles i que els trobareu a la Fira de Sant Miquel, i evidentment a l'Institut Mollerussa i a la Salle Mollerussa. Tota aquesta gent ens han recolzat perquè avui el Cruz i puguem estar aquí a Mollerussa celebrant aquest 150 aniversari de la Fira de Sant Josep.
Ha estat tot un plaer. Gràcies, Ricard.
Escolta, no tardem 30 anys a tornar-ho a fer, això?
Això, digues...
30
això,
anys?
Sí, home, li has de dir al teu jefe que, escolti'm, que espavilem aquestes coses.
Va, que busquem un altre aniversari, una altra història.
Doncs ho direm igualment, Ricard. Ho direm d'aquest 150 aniversari de la Fira de Sant Josep aquí a Mollerussa. Recordeu, 17, 18 i 19 d'aquest mes de març. És a dir, aquest cap de setmana, eh? Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.